Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar amores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir: tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents: La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buena vesprada, Enrique. ¿Qué tal estás, Carmen?
Buena vesprada, Vicenta y Enrique. Y buena vesprada a todas las amigas y amigos que nos acompañan cada 15 días en el programa de CETSALA Nuestro Norte es el Sur. El tema d'avui va ser al voltant dels refugiats, que sabeu que és un problema que tenim molt candent damunt. Tenim entre nosaltres a Jaume Durà, coordinador de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat en València, CEAR, País Valencià, i abogat especialitzat en l'asil. Hola, Jaume, bona vesprada i benvingut al programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada.
Per començar, seria interessant que ens digueres què és CEAR.
La Comissió d'Ajuda al Refugiat és una entitat que va néixer allà als anys 79, una vegada l'estat espanyol havia signat la Convenció de Ginebra el 78, doncs va néixer el 79, i una organització composada d'homes, dones i organitzacions per a lluitar pels drets humans i en especial per el dret d'asil i sobretot per a la millora de la protecció de les persones refugiades.
Nos pots explicar què és una persona refugiada?
Una persona refugiada, i ho hem d'entendre sempre en el sentit ampli, perquè vos he esmentat la Convenció de Ginebra, i la Convenció de Ginebra mos diu que és la persona que té fundats temors a ser perseguida per un dels motius de la Convenció, que és ètnia, raça, religió, motius polítics, pertenença a un grup social determinat, però és ampliable. La Convenció de Ginebra és una convenció del 1951, no estava pensant en refugiats mediambientals, en les persones que fugen dels seus països per vulneració de drets econòmics, socials i culturals, no estava pensant en les persones perseguides per motius de la seva orientació sexual, per la identitat de gènere, les dones per el motiu de ser dones i ser discriminades. Aleshores, és un concepte que cal anar adaptant als temps. Una persona refugiada és aquella que fuig d'una forma forçada.
Quines són les principals dificultats per a les persones refugiades?
Dificultats en tenen moltes, però la primera i principal, i hem de recalcar-la, és el poder fer la sol·licitud de protecció. Primera, hi ha una falta d'informació sobre que les persones refugiades poden fer una sol·licitud de protecció. I segona, és que únicament es pot fer una sol·licitud d'asil, de protecció, en la frontera ja d'un estat o al territori. Si no arriba a la frontera o no arriba al territori, no puc formular-la. Per què les persones estan jugant la vida i morint en els deserts, en els oceans o a la mar Mediterrània? Pues perquè l'única forma de buscar protecció és arribar a la frontera o al territori. Per tant, la primera grandíssima dificultat, l'accés al procediment d'asil. I després, totes les que es poden trobar dins del propi procediment d'asil i tot el racisme, la xenofòbia que les persones es troben una vegada arriben als nostres països. Però la primera grandíssima dificultat és arribar a la frontera o al territori per a poder fer la sol·licitud de protecció internacional.
Quina situació específica tenen els refugiats a l'estat espanyol?
Una vegada ja han arribat, com us estava comentant, han arribat a la frontera o al territori, allí és quan formalitzen la sol·licitud de protecció internacional i tenen dret a la primera acollida de la que les entitats com CEAR, ACCEM i Creu Roja, que són les que gestionem en un primer moment el que és la primera acollida de les persones refugiades, pues estan amb les entitats de què tenen dret a un centre d'acollida de persones refugiades durant un temps, a tots els serveis especialitzats de les nostres entitats, però tenen totes les dificultats que podeu imaginar, una precarietat laboral bestial, que patim totes i tots, però especialment les persones que venen d'altres països, com són les persones refugiades, i moltíssimes dificultats. No oblidem que són gent que ha fugit dels seus països perquè ha vist vulnerats els seus drets fonamentals, o és perseguides, o venen de conflictes i de guerra. Per tant, tenen moltes dificultats, han tingut pèrdues familiars, problemes psicosocials, psicològics poden tindre, etc. Per tant, moltes més dificultats que qualsevol de nosaltres, i per suposat estan en un país que desconegut. Moltes dificultats, i per tant, cal que les organitzacions treballem molt des de la primera acollida i després que hi hagi també una resposta social de tots respecte d'aquestes persones.
Un interrogant que se plantegem sempre: quina diferència hi ha entre una persona refugiada i un migrant per motius econòmics?
Per a mi una persona refugiada és aquella persona que fuig de forma forçada. Però és que hi ha moltes maneres de fugir de forma forçada. Imagineu una persona de Senegal. Una persona de Senegal pot pensar que Senegal no és un país en guerra, no és un país que perseguís i per tant pot ser un migrant econòmic o no. Perquè en el moment en què a Senegal hi ha una desertificació en el camp, en el qual l'agricultura ja no dona de menjar, en el qual la gent es trasllada a la mar, intenta pescar, que ja ens hem encarregat, els països occidentals, d'acabar amb la pesca allà, i no té cap possibilitat de tirar endavant i per tant té una vulneració dels drets econòmics, socials i culturals, també és una persona refugiada. Què passa amb una persona que ve de Centroamèrica? Centroamèrica, que conegueu molt bé, què està passant a Honduras, què està passant a Guatemala, a El Salvador, a altres països? Les mares allà que operen, la Mare 18, la Salvatrucha, hi ha molta gent que ve fugint d'aquest tipus de persecucions. I sembla que no estan incardinades des de la Convenció de Ginebra i no vagin a ser persones refugiades. Per suposat que són persones refugiades. Els refugiats mediambientals, el concepte de persona refugiada és un concepte molt ampli i, per tant, tota persona que arriba comença sent migrant. Ja veurem després si pot o no formalitzar una sol·licitud de protecció internacional i, per tant, ser una persona refugiada. Però no hi ha que separar i no hi ha tanta diferència entre la persona migrada i una persona refugiada, perquè la migració pot ser forçada també.
Què penses tu que és l'actitud que té Europa front als refugiats en aquest moment?
Europa té una política que està definint ara mateix de forma molt clara, que consisteix en lo següent, i és algo que l'estat espanyol és especialista en esta matèria, que és, per un costat, externalitzar les fronteres. Europa ha anat a Turquia, que sabem que és un país que vulnera drets fonamentals, i ha posat 3.000 milions d'euros damunt la taula per a que siga Turquia la que controle les persones refugiades, per a que no arriben a Europa. Així de simple, així de fàcil. Això és el primer que ha fet Europa. Segon, Europa va a fer un llistat de països segurs. Països per els quals, si tu has passat, ja no pots demanar asil perquè teòricament són països segurs. Són tots aquells països que volen entrar a la Unió Europea, més Turquia. Després, expulsions massives. Tots els perfils que no complisquen els requisits de l'asil seran persones a expulsar. Ja s'està fent, nosaltres ho coneixem perfectament, a la ciutat de València, quan s'expulsa una persona, una redada racial i racista que tanca on les persones denuncien, on es vulneren drets fonamentals i acaben sent expulsades. I després, repartir unes quantes de les persones que han arribat, que és la reubicació. ocasió, que és allò que venim escoltant tots els dies, de refugiats de Síria, d'Eritrea, quan vindran. El projecte europeu funciona d'esta forma. Per un costat, externalitzant les fronteres, expulsant un llistat de països segur i repartint sols a uns quants de les persones refugiades. Un total de 120.000, de més d'un milió de persones que senten que han arribat a la Unió Europea, únicament 120.000 de tres úniques nacionalitats, Iraq, Eritrea i Síria, i a repartir en els països de la Unió Europea. Esta és la política respecte a les persones refugiades. És a dir, que finalment el que farà serà tancar la possibilitat de que altres persones refugiades puguen arribar, dificultant cada volta més l'accés a Europa i, per tant, fent que la gent es jugui la vida de cada vegada més a l'hora d'accedir a Europa.
Precisament això anava a preguntar-te, perquè després d'aquelles fotos que conmocionaren, que el xiquet, que s'ofegava i que pareixia que l'opinió pública estava demanant als governs, i així havien dit, inclús el PP, diguent, no, aquí seran 2.000, perquè nosaltres ja tenim molts immigrants. Ara, tot això que està passant, realment és un pas endarrere o ja estava planificat? El que has nomenat de Turquia, 3.000 milions per a que facin un pique de contenció. Entonces, ¿tornar a retraer o ya era lo que ni había planificado?
Este tipo de políticas ven fent-se a Europa de fa molts anys. El estat espanyol, com us dia, és especialista. Vos recordeu perfectament quan es parlava ja de la crisi de los cayucos, les barques arribaven a les Canàries. En un moment donat van deixar d'arribar totes les cayucos, totes les barques a Canàries. Com es va fer això? Fent convenis de col·laboració i condicionant l'ajuda al desenvolupament en els països dels quals hi siguen les persones refugiades, Mali, Mauritània, Senegal, de forma que eren estos països, que són països que vulneren drets fonamentals, els que impedien que les persones refugiades arribaren a Espanya. És a dir, externalitzàvem les fronteres. Per això ho ha après també la Unió Europea. Això ve fent-se de fa molt de temps. Quan hi ha una via d'arribada de persones refugiades, s'intenta taponar. Què fas quan tapones una via per la qual arriben les persones refugiades a Europa? Que les persones es juguen la vida per altres vies cada vegada més difícils. Perquè quan Espanya va impedir que les persones migrants i refugiades arribaren a les Canàries en els cayucos, el que va forçar és que les persones tingueren que anar i jugant-se la vida per tota Àfrica, per l'interior, per els deserts, per intentar arribar a Líbia i des de Líbia intentar arribar a les costes italianes. És a dir, és un tipus de polítiques que s'està fent en el temps i el que hem de recordar és que la guerra a Síria, per exemple, ja fa quasi 5 anys que va començar. Nosaltres venim assistint a persones refugiades de Síria des del principi del conflicte. Són centenars de milers de xiquets que han mort a la Mediterrània i de persones en general, i no sols a la Mediterrània, i és una vergonya que la resposta de la Unió Europea siga ara d'un tancament de fronteres, repartir uns poquets i continuar expulsant els perfils que no siguen d'asil. És una vergonya. Estem vulnerant drets fonamentals en la pròpia Europa. Hem de recordar que la Unió Europea, els països d'Europa, cada vegada més tenen governs de dretes, governs feixistes que promulguen el feixisme i la xenofòbia, i això hem d'aturar-ho. Aquest tipus d'Europa no la volem, ningú la vol.
Creus que els atemptats de París els ha vingut bé per justificar les seues polítiques?
Clar, és que els atemptats de París els marquem com un fet únic, però hauríem de recordar que unes setmanes abans havien hagut atemptats al Líban, havien atemptats a països africans quan ningú estava dient res. Aquesta xenofòbia, racisme i aquesta islamofòbia que us estava jo comentant abans, el que ha vist és la coartada perfecta. Malgrat, sembla ser que les persones que van cometre els atemptats eren nacionals de Bèlgica majoritàriament i algun de França, no ha pogut encara quedar acreditat i provat que un d'ells o diversos d'ells podien ser refugiats, perquè no encara ha quedat acreditat, dona exactament igual. És a dir, el que s'ha llançat és el missatge aquell de entre los refugiados se pueden colar terroristas, etc. Això, a més d'injust, no és cert, perquè les persones refugiades el que venen és fugint del terrorisme, venen fugint justament del jihadisme. Això que ha passat a França és el que passa tots els dies en molts països, i per això provoca que la gent fuga. Que els estats tinguin controlar qui entra a la seva frontera, tots els estats ho fan i venien fent-ho amb normalitat. El que sí que va servir això és perquè es posen molts més entrebancs. Han hagut països que han dit que no volen acollir a persones refugiades. Arrel d'això és totalment injust, i el que va provocar realment és major sofriment a les persones refugiades. Per tant, una vegada més, és denunciar aquest tipus de polítiques dels estats europeus, perquè en aquest cas no són estats que vulneren drets fonamentals en vies de desenvolupament, sinó països desenvolupats els que vulneren drets fonamentals, i hem de denunciar-ho. Tenim l'obligació de fer-ho.
Penses que estan en perill els valors fonamentals de la Unió Europea basats en els drets humans?
Per supòsit. suposat. Nosaltres tenim una campanya que es diu Huérfanos, UE, de la Unió Europea, Huérfanos. No deixes que els valors de la Unió Europea s'enfonsen en la Mediterrània. I justament estem ahí. És a dir, això no sols és un problema amb les persones refugiades, que jo crec que és un dels principals problemes, que estan parlant de persones, sinó un problema en els fonaments del dret i dels drets humans que d'alguna forma haurien de sustentar-se per part de la Unió Europea. Hi ha una crisi de valors bestial, s'està predominant el control de les fronteres respecte dels drets humans, es provoca, els mitjans de comunicació i els governs, determinats governs, provoquen que això es veja de forma normal per part de la ciutadania, i estem parlant de persones de primera i de segona categoria, refugiats de primera i de segona, etc. És una barbaritat. En aquestes alçades, en els temps que estem vivint, estem tornant al neocolonialisme, s'està parlant d'intervencionisme militar, estem parlant de governs xenòfobs i racistes a la Unió Europea, per tant, estan en perill els valors fundacionals de la Unió Europea, però ja no sols això, sinó els valors i els drets humans de les persones, ja no parlo jo de la Unió Europea, sinó de les persones i, per suposat, dels governs dels països.
Com veus tu el futur dels refugiats i la situació? Perquè, per exemple, també el que varen proposar així en la Comunitat Valenciana, que varen escenificar de que una naviera que duria refugiats, i s'ha quedat tot un poc paralitzat.
És fantàstic que els governs, en aquest cas el govern valencià, tinguera la iniciativa de dir, pues, si fa falta me'n vaig jo en un barco i portes-hi les persones refugiades. Jo crec que això és loable, això és molt interessant. El que passa és que això s'enfronta clarament les competències dels estats, en els protocols de la Unió Europea respecte de la reubicació de persones refugiades, etc. Aquests grups de persones que tenim que repartir, reubicar, estos 120.000 de més d'un milió de persones que han arribat a la Unió Europea i estan en condicions molt dificultoses, pues està tardant enormement. És que els estats estan sent totalment inoperatius. S'havien de reubicar des de, sobretot, Itàlia i Grècia, que són els dos països per on entren. Entren des de, sobretot, les persones refugiades, immigrades, totes juntes, entren des de Turquia a Grècia i des de Líbia a Itàlia. I el que estem veient és que únicament han anat un programa pilot per a reubicar a persones refugiades a Itàlia i sols 12 persones, majoritàriament d'Eritrea, algun de Síria, varen vindre a l'estat espanyol en un programa pilot, sols 12 persones. Què està passant? Per què no s'opera de forma més ràpida, més contundent? Per què no es va allà a Grècia, a l'illa de Lesbos, de Kos, i es fa la reubicació? Els estats et diran que no, encara s'han fet els hotspots, que són uns centres on s'ha de detectar que les persones refugiades van a voler vindre i no tenen familiars directes en altres països de la Unió Europea, però al final tots són pretextes per a veure que les persones no estan arribant quan estan en condicions molt dificultoses. Però jo a més he d'afegir, les persones refugiades ja estan així. Tenim persones refugiades de fa molt de temps. El nostre centre d'acollida de persones refugiades a Cullera està totalment ple, igual que els dispositius d'acollida d'ACCEM, de Creu Roja, de les demés entitats. És a dir, les persones refugiades ja estan així. Això és, este missatge és molt important. Hem de començar a treballar amb les persones que ja estan així i preparar per als que vindran i forçar els governs i els estats a que facin aquesta reubicació el més aviat possible, amb les majors garanties possibles i a més que no es tanquen les fronteres de futur com està fent la Unió Europea per a que la resta de persones refugiades puguin arribar en condicions. Hi ha sistemes que no costen absolutament diners i es podien posar en mecanismes demà mateix per a que les persones no tinguin que jugar la vida per a demanar asil, com per exemple fer sol·licituds de protecció internacional d'asil en missions diplomàtiques, en consolats i en ambaixades. Si una persona de Síria poguera fer una sol·licitud d'asil en l'ambaixada d'Espanya o de qualsevol país de la Unió Europea, de Beirut, allà al Líban, o de Amman, a Jordània, o encara a Turquia, no hauria de jugar-se la vida a la Mediterrània per arribar a la frontera o al territori. Si es donaren els visats humanitaris per a que les persones pogueren arribar a Europa, no s'haurien de jugar la vida a la Mediterrània. Per tant, és una qüestió de voluntat política. Demà mateix podem fer que les persones no es juguen la vida a la Mediterrània i fer una política de reassentament, una política de visats i una política per a que ells puguen fer una sol·licitud a una missió diplomàtica i arribar en garanties a l'estat espanyol. Això és el que hem de fer.
I finalment seria ja preguntar-te quines accions i quines activitats esteu duent a cap per a aquesta gent, per a estos que ja teniu així, estos refugiats que estaves comentant.
Sí, com us comentava, els nostres centres pues, hi ha persones refugiades i estem fent accions de sensibilització, de denúncia, sobretot perquè entenem que mitjançant la denúncia poden canviar les polítiques i de sensibilització respecte a la societat. Amb el propi Ajuntament de València, les entitats, hem fet diversos projectes que estem duent a terme de sensibilització. Tenim activitats de denúncia i tenim després moltes activitats un poc per donar a conèixer i visibilitzar la feina que fem i treballar per les persones refugiades. Avui mateix, divendres, tenim un concert aquesta nit en la sala Radio City a les 10 de la nit, on intervendran tres grups. Un d'ells són uns companys senegalesos que venen de Canàries, vinculats a CEAR, els germans Tune. Us animem a participar en este concert. És un concert que s'emmarca dins del Festival de Cinema pels Drets Humans que organitza la Fundació per la Justícia i en el qual es destinen els fons a les entitats que treballem en persones refugiades, i us animem a acudir a este concert a Radio City aquesta nit, que a part de divertir-se molt, pues estarem contribuint amb les persones refugiades.
I a on s'aconsegueixen les entrades?
A la mateixa sala, a Radio City, allà a les 10. Crec que les entrades valen a 5 euros únicament, són 3 grups i ens divertirem molt si veniu. Esteu totes convidades, per suposar que sí.
Nosaltres estarem i també invitem a tots els nostres oients de que estiguem allí per esta nit. T'agraïm moltíssim, Jaume, que hagis vingut. Ha sigut un ensenyament total. No sols és el que has explicat, sinó com ho vius, crec jo que és lo important. Ha estat amb nosaltres Jaume Durà, que és representant de CEAR i també és advocat especialitzat en asil.
Moltes gràcies a vosaltres, perquè programes com el vostre són els que es donen veu a entitats com la nostra i sobretot també a les persones refugiades, que si voleu qualsevol dia vindrem en testimonis de persones refugiades a parlar i que siguin elles també les que puguen donar el testimoni directament. Gràcies.
En la agenda de los próximos días os proponemos hoy día 4 a las 10 de la noche, como ha dicho nuestro invitado, concierto en Radio City. Y el miércoles 16 de diciembre en el Moving a las 6:30 de la tarde, monólogos de la exclusión, una oportunidad para escuchar historias y reivindicaciones de las personas migradas.
Hem arribat al final i vos agraïm la vostra companyia.
Nos despedimos de todos vosotros y vosotras hasta dentro de 15 días en el Nuestro Norte es el Sur.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones, ens maten perquè volen nugar-nos, ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos, ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans. I categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta. Vamos caminando, aquí se ve.